Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Bona tarda, us informa Rafa Sanahuja. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimecres, després que la Junta Electoral Central li notifiqués ahir la inhabilitació com a diputat, un recurs al Tribunal Suprem per suspendre l'execució de l'acord, acompanyat d'una petició de mesures cautelaríssimes per tal que l'alt tribunal deixi en suspens de forma immediata la decisió del GEC, ja que, en cas contrari, la Junta Provincial Electoral procedirà a demanar al Parlament que suspengui l'escó del president de la Generalitat. Aquest dimarts, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat en roda de premsa que l'executiu no acceptarà la inhabilitació de la GEC ni com a president ni com a diputat. Tot això també avui, que el president del govern, Pedro Sánchez, ja ha deixat d'estar en funcions després que hagi pres possessió del càrrec aquest matí al Palau de la Zarzuela. El líder socialista ha promès el seu càrrec davant el rei després que aquest dimarts superés la segona votació del debat d'investidura. I canviem de tema, perquè la DGT, la Direcció General de Trànsit, reconeix que ha negat el distintiu a vehicles que sí compleixen les condicions per circular. La raó és que van donar les etiquetes en funció de l'any de matriculació del vehicle, però alguns fabricants ja s'havien avançat en el compliment de la normativa d'emissions en anys anteriors i els seus vehicles no superen els llindars de contaminació estipulats. Tenen dret, per tant, a etiqueta ambiental. Amb aquests errors, hi ha vehicles dièsel anterior al 2006 i de gasolina matriculats abans del 2000, que els pertocaria el distintiu. I en plana internacional us podem explicar que almenys s'han produït 176 morts en estavellar-se un avió ucraïnès a prop de Teheran, la capital iraniana. L'aparell, un Boeing que es dirigia a Kiev, ha tingut un problema tècnic poc després d'enlairar-se a l'aeroport d'Iman Khomeini, al sud de Teheran. Els responsables de la mitja lluna roja a l'Iran asseguren que no hi ha hagut supervivents. Es descarta el mòbil terrorista ni cap relació amb la tensió entre Estats Units i el Pròxim Orient. I avui a les 6 de la tarda, una cita. De seguida, és gran.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ictus, Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, fatiga crònica, dany cerebral... Tens limitacions en el teu dia a dia? Inestabilitat al caminar? Disminució de la mobilitat? Poca agilitat i coordinació? O dificultat per memoritzar, estar atent o organitzar-te? Truca al 93 532 52 88 i demana consulta amb els especialistes de Memory Center. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut i bon any per tothom. Avui és dimecres i ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel. I això és temps de benestar. Avui és gran ser gran. Un any més amb vostès disposats a parlar de la salut a la tercera edat amb experts en geriatria. Un temps realitzat per professionals amb la intenció de donar suport i ajut a les persones grans. Com sempre, rodejats de persones que coneixen les problemàtiques de les persones grans. I també tenim el programa... Parlarem de feina, borsa de treball, la consulta del treballador social... No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep, benvingut i bon any.
Molt bona tarda i molt bon any.
A la consulta del treballador social, també, com sempre, en Carles Reixac. Bona tarda, Carles. Benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla? Marc Rius. Abans de començar i d'escoltar els consells, escoltem un consell.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda.
Què tal? Bon. Molt bona tarda, bon any. I t'han portat gaires coses, els Reis?
Sí. Jo pensava que carbó i no, hi havia alguna cosa més.
O sigui que
carbó també.
Però t'havies portat bé.
He fet bondat.
Doncs això, mira, això dels Reis, saps que és un dia que ara fa molts pocs dies, les famílies es van reunir,
sí.
Els Reis van portar regals.
Els regals al portell.
Sí, i a vegades que això dels regals que reps durant els Reis, dius, ostres, no sé si m'acaben d'entendre els Reis. I tens aquests regals que no saps què fer amb ells.
És
o què.
Cert, és cert.
I mira, avui tenim un programa especial que parlarem de tecnologia.
Fantàstic.
I voldria començar a parlar una mica de tecnologia i de com es pot convertir una oportunitat, perquè aquests regals que no t'agraden gaire...
Sí.
Tinc una amiga que saps que li ha regalat la seva àvia?
No, que li...
Una caixa de costura, per de cosir.
No, avui en dia...
Sí, perquè, clar, això ho feien per les netes, però pels nets era una altra cosa. I saps, clar, les àvies, encara això del que és correcte portar, i deia, però... Ah, si de nena m'hagués fet molta il·lusió, que m'haguessin regalat aquesta caixa tan maca de costura. Però no se li va ocórrer regalar-lo als nets. O sigui que ara tot... Aleshores, pensem una cosa. Què passa quan reps un regal que no t'agrada gaire?
Clar, què has de fer?
Pues, Wallapop. Et sona aquesta paraula?
Ah, per vendre-ho, sí.
Sí, Wallapop. Sí, sí. Doncs,
fas una fotografia i ho penges i...
Sí, bueno. quina cosa. Ara ja diu la gent, és que la gent gran no en sap. Com que no en sap?
Sí,
la gent gran, molts tenen un mòbil que tingui càmera i que tingui connexió a internet.
Sí.
Doncs escolta'm, tu poses Wallapop, una caixa de costura que t'han regalat, o els nets que diuen, mira, per l'àvia, ai, l'àvia li regalarem aquest marc de fotos. I dic, ui, un altre marc de fotos. I a més, doncs Wallapop. Això vol dir, a més, és una gran ocasió, diguem-ne, de fer relacions intergeneracionals.
Sí,
perquè
sí,
tu
sí,
dius, potser no tornaré a veure els meus nets en un any, però jo estic segur que si tu truques a un net i dius, escolta'm, vols venir a casa aquest dia, que et convidaré a dinar? I de pas, mira, m'expliques una miqueta com va això
sí,
del Wallapop.
Vindrà, clar que sí.
Et vindrà i de pas potser t'ajudi a vendre unes quantes coses que tinguis per casa.
Home, i tant. Avui que parlareu de tecnologies,
sí.
Realment, és que hi ha coses, Josep, que no es poden comprar si no és per internet.
Això sí.
Jo aquest any per Reis he estat buscant un aparell justament per una persona que té Alzheimer i és una cosa que col·loques uns clauers en els llocs que acostuma a perdre, n'hi caben cinc, i si perd, per exemple, un moneder, tu apretes el botó i sona on l'ha perdut.
Ah,
a dins de casa, si al carrer no. Bueno, doncs això no ho vaig trobar cap tent de cap botiga al carrer Sepúlveda, que hi ha tendes d'electrònica, al carrer Montaner, al carrer Bau. I al final diu, escolta, busco internet i el tinc.
Doncs escolta'm, jo crec que hem de dir una cosa. Aviam, com internet ens pot semblar difícil al començament, però internet
sí,
és un idioma, és una cosa que al final hi és tot.
Pots pagar per contrarembols, que ho veus, que hi ha gent que no es fia de la targeta. Bueno, doncs quan ve el senyor i t'ho porta, pagues.
I a més, no sé si us heu fixat, però aquests dies abans de Reis, els Reis aquest any van venir la nit del 5 al 6, però jo crec que no podien... Hi havia, has vist uns senyors que van amb unes caixes que tenen com un somriure allà, que posa algú de l'Amazon... Sembla que anava tot Barcelona
ajudant,
i tot estava ple, estava pleníssim. Però jo diria això, ara aprofitem. Les noves tecnologies són per tothom.
Sí,
si no les sabem fer servir, podem fer servir algú que ens ajudi.
Exacte, tampoc és tan difícil aprendre.
Jo crec que no, només és posar-s'hi i dir, escolta'm, jo vull. I repeteixo, Wallapop és només una pàgina, però ens podem desfer de totes les andròmines que tenim a casa, perquè potser això que per nosaltres és una andròmina, per una altra sí que
clar
és un regal.
Clar que sí.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Parlem amb el José Luis Montserrat i la setmana passada dèiem, escolta, aviam, parlem i potser d'aquí unes quantes setmanes et tornarem a cridar, però no, estàvem parlant d'un tema molt interessant, a veure, que enllaço amb el que dèiem ara, que és l'ús de les tecnologies. I per enllaçar una miqueta vam començar a parlar d'això del big data, de la intel·ligència artificial, de màquines que aprenen, i avui continuem, estem parlant de que estem envaïts, sembla que hi ha uns ens misteriosos que saben molts de nosaltres i que anem per un camí que encara no agafa, no ha arribat a les residències, però estem a punt d'arribar-hi, no? I perdona, José Luis Montserrat, director de la residència Palau, residencial Palau, a Palau de Plegamans, ell és infermer i a més és diplomat en empresarials.
Sí, això mateix, molt bona tarda, Josep. Doncs sí, jo recordem una miqueta el que parlàvem la setmana passada, per situar-nos, parlàvem d'això que era el Big Data, que és la quantitat de dades que es poden generar, amb molta informació, i que la intel·ligència artificial crea aquests patrons, aquestes formes de deduir coses que poden fer intuir què pot passar en un futur. Això que pot ser, doncs, sapiguem per anticipadament doncs, què voldrem comprar, potser el que estàveu parlant ara doncs, podria ajudar en el tema de les compres de Nadal, doncs, podria ajudar-nos en aquestes compres, o quina pel·lícula podrem veure o quin viatge podrem arribar a fer. Llavors parlàvem d'això, doncs, què podria fer amb aquesta intel·ligència artificial si seria bona, no? Doncs el problema que hi ha amb la intel·ligència artificial és molta gent pensa és que és una amenaça, hem d'anar contra ella. Clar, estem parlant de que el que hem de pensar no el que podem fer amb ella, sinó per què la volem o per què volem aconseguir. Estem parlant d'intentar, hem de pensar que hem d'aconseguir poder treballar amb ella. La capacitat de computació de la intel·ligència artificial és molt superior al nostre cervell. Llavors, què hem d'entendre nosaltres? Doncs que si treballem amb ella podem aconseguir moltes més coses. Aprofitem-nos d'ella. Mm-hmm. El que hem de donar-li a entendre a aquesta intel·ligència artificial és que treballi amb nosaltres. Hem de fer com, diguem que sigui, aquesta intel·ligència sigui més humanista. Parlar, introduir-li temes més de filosofia, més d'ètica, que treballi amb tots nosaltres. I si entén el que volem, podem treballar de forma conjunta i ens pot ajudar moltíssim. No només per vendre'ns una cosa, sinó per poder treballar-nos en el dia a dia.
Però una cosa, et diuen, ara et venen unes aspiradores d'aquestes que van per casa i et diuen, tenen intel·ligència artificial. Dius, vale, aspira, però és una cosa que va pel terra. Però pot arribar a afectar-nos personalment? Que, o és sempre com coses més industrials, no, de màquines...
Aquestes aspiradores el que fan és es basa, la intel·ligència artificial es basa en dades. Quines dades pot obtenir? Doncs aquesta aspiradora que pot agafar? Doncs pot saber els recorreguts de casa teva i com a molt pots crear un plànol de casa teva. Sí, algú pot piratejar-lo, pot arribar a saber-ho, pot arribar a fer alguna cosa, però aquesta intel·ligència no pot fer gaire cosa més. Llavors, és, quines dades podem introduir per que ens puguin ajudar? Clar, quan parlàvem del tema de residències, l'altre dia parlàvem de la quantitat de dades que tenim. Tenim dades personals, tenim dades de salut, tenim preferències, tenim coneixement de tot l'àmbit familiar, tenim moltíssimes dades que no s'estan utilitzant. No parlem només d'un centre només que té, no sé, un centre molt gran, 300 persones. Estem parlant d'aquests grups que potser tenen 2.000, 3.000 places o les dades que pot tenir l'administració quan tramita la llei de dependència. Estem parlant de milers de dades que, si poguéssim aprofitar-les i aprofitar-les juntament amb la intel·ligència artificial, podríem ajudar-nos a donar millors serveis. Estem parlant de que potser una persona no pot comunicar-ho. Igual que diem que nosaltres, sense dir el que volem, Amazon ens ofereix coses que ens agrada, doncs imaginem que una persona que no pugui comunicar li estigui oferint tipus d'activitats que li puguin agradar, sense que la persona ho hagi dit o sense que ho hagi pensat, ens pugui dir, no t'interessaria poder pintar, poder fer veure una pel·lícula, però no una pel·lícula, vull aquesta pel·lícula en concret perquè sé que t'agradarà.
I una cosa, això ja existeix en residències o això és una cosa que encara no...
Això estem parlant d'anys llum, jo crec. Estem parlant de que està molt incipient. El que parlaves de la intel·ligència d'un robot que t'aspira a casa teva et fa un plànol. Parlàvem fa un momentet, són quatre cosetes. Una intel·ligència artificial, doncs, que et pugui oferir algun tipus de menjar. El tema és ser capaços de poder generar tota aquesta tecnologia que ens pugui ajudar a generar tots aquests serveis.
I creus que ara hi ha més o menys una de cada cinc persones tenen més de 65 anys. És una cosa de mercat, que cal molta més gent gran perquè algú trobi que cal invertir aquí i millorar la qualitat de vida, o és una altra cosa?
El tema és, la inversió molts cops és un tema de que de les entitats o les administracions vegin un retorn. Quan comencem a invertir les empreses? Doncs, jo què sé, les farmacèutiques inverteixen en investigació per tenir un retorn amb aquell medicament. Les administracions, si no hi ha una pressió social que pugui generar una tecnologia, voler treballar sobre un aspecte o una forma de fer, no ho faran. Llavors, el que hem de fer és, o hi ha una pressió social, o hi ha un interès d'empreses, o això no li costarà molt avançar. O fins que no les persones més joves, diguem, creixin i ho demandin, també.
I ara fa més o menys 3 anys que estem fent aquest programa. Cada setmana, ara 2 vegades a la setmana, tenim un apartat que parlem de borsa de treball, i és que ens fartem de dir, escolta, és dificilíssim trobar una infermera que vulgui treballar en una residència. Cada setmana. I diem, no només infermera, cal trobar fisioterapeutes, educadors socials. La intel·ligència artificial, el Big Data, pot ajudar a que puguem arribar a tenir cura de gent gran dependent amb menys personal?
Com he parlat abans, ha de ser una ajuda, la intel·ligència. Estem parlant de tot el que sigui la computació important que pot tenir la intel·ligència artificial. Un cop parlàvem tu i jo, Josep, te'n recordes del tema de les ulleres aquestes de que pots veure dades a través de les... Llavors, imaginem que estàs veient la persona i automàticament, sense haver d'accedir a un ordinador, t'està donant dades de les constants de la persona, la temperatura, o t'està, inclús, la intel·ligència artificial pot preveure que una persona pot començar a tenir un inici d'una infecció i arribarà a tenir una temperatura. Doncs potser li podem donar un antitèrmic abans que arribi. Amb el què aconseguirem? Si treballem molt amb intel·ligència artificial, jo el que crec és que treballarem aquelles coses que en salut no els costa treballar, la promoció i la prevenció de l'enfermetat, tenir salut, es poden treballar molt millor.
I aleshores com creus que serà aquest camí? Que per on començarà? Perquè tu has vingut a molts viatges d'aquests que hem fet a l'estranger i hem vist que el nivell d'evolució en diferents països canvia. Has vist alguna cosa en algun país que t'hagi cridat l'atenció i que vagi per aquest camí?
Per ara no. He vist aplicacions de moltes tecnologies que ens ajuden molt el que és el dia a dia. Hi ha tasques que són rutinàries, que diguem que a la llarga seria absurd que les persones ho féssim. En una residència, per exemple, estic plantejant tenir una sèrie de moviments dintre dels centres que són absurds. Per exemple, un cubell d'escombraries baixar-los de la cinquena planta a la planta baixa. És un temps. Però si això multipliques a final d'any, són hores. Un cubell puja la roba de la bugaderia. No estem parlant d'eliminar llocs de treball. Estem parlant de que la persona potser estigui més temps dedicada a l'atenció dels usuaris, de les persones, i no hagi de fer altres tasques perquè hi tenim robots o algun sistema que ens pugui ajudar en el dia a dia.
Monitoritzar seria una bona cosa, no? Però potser hi ha alguna cosa d'il·legalitat, seria? Amb monitors. Veure la persona gran com si dorm bé, si fa més...
No, actualment hi ha una sèrie de sensors. És un tema de que jo deixo que em monitoritzin, em poso un sensor, jo què sé, a la darrera orella o a un dit, i saben com estic respirant, com estic dormint, i automàticament la intel·ligència artificial, sense que cap persona, per protecció de dades, pugui accedir a aquelles dades i tal, la intel·ligència artificial ens avisa i li diu a la infermera, vés a mirar aquella persona que potser d'aquí poc tindrà febre, però inclús no li dona cap dada. Per tant, no hi ha un tema de protecció de dades que pugui afectar.
Més, hi ha una forma també que em sembla que és molt interessant i ho estan fent en algunes, diguem-ne, en alguns països, no en residències, però, per exemple, a Corea he llegit que estan utilitzant unes càmeres en les estacions de metro que compten, la càmera compta, però hi ha un software que compta quanta gent entra i surt de cada vagó. Però aquestes imatges no les veu ningú. No són imatges fetes perquè surtin en una pantalla i tu les vegis, no. Les imatges es converteixen en numerets que hi ha un ordinador que interpreta i al final, si algú digués jo vull veure aquesta persona, potser et diré, no, és que no existeix el format aquest. Perquè... I això sí que crec que pot ser, perquè cada vegada més, això que ens està dient, reconèixer patrons, Vol dir, si tu tens una càmera a casa teva que t'està filmant tota l'estona, però ningú pot veure les imatges, però pots saber si t'has caigut perquè reconeix el que passa quan caus, que passa que sempre estem en el mateix. I si un dia algú trenca dins del sistema...
Esclar, és això.
Aleshores...
Això que són els reis són els xinesos, que tenen, entres en un basar d'aquests de xinos i tenen tots els passadissos monitoritzats. Veuen tot.
Però jo això ho he pensat a vegades en alguns supermercats que tenen aquesta mena de mosaics, però està molt bé, però això t'ho posen perquè tu vegis que t'estan filmant.
Sí, jo crec
filmant.
Que sí, perquè no té temps a ningú mirar-ho.
Clar, clar, però si hi hagués un software, un programa, un ordinador, que sapigués interpretar...
Al moment que la persona
digués,
agafa.
Això clar. És un robatori.
Clar.
És que a mi el que em fa... És el que deies, el que deies tu, que diu... El problema és que ens fa por. Però un bon ús
fa respecte,
és fabulós, però el mal ús...
Poder treballar amb ells és...
Doncs,
protegim el sistema, que ningú pugui accedir i que només ens doni una informació que volem. Mm. Per exemple, m'estaven recordant, no sé si saps, Josep, que hi ha càmeres tèrmiques.
Sí.
Hi ha llocs, que aeroports i tal, que si alguna persona vol entrar, detecten si tens més de 37, 38 graus, i diu, ei, hi ha una persona amb una possible temperatura. Doncs, què fan els aeroports? Es retenen per una possible infecció que puguis portar
No, està molt bé.
Estem aprenent coses avui.
No, estem aprenent, i a més hi ha una cosa, que és que jo estic segur que mentre estem parlant hi ha algun laboratori en algun lloc del món... Mira, vaig llegir una cosa que sí que estan fent ara en una residència al MIT als Estats Units, que és tots tenim wifi a casa.
Sí.
El wifi emet unes ones.
Sí.
Pues apliquen radar wifi, que vol dir... emet ones, i aleshores les ones reboten sobre tu i tenen un receptor. I aleshores, ara, de moment, és molt dolent. Però diuen, això sabria quanta gent hi ha en una habitació. I si s'estan movent i si no. Aleshores diuen, ara hi ha la tecnologia. Què farem amb aquesta tecnologia? No ho sabem.
Clar.
Però potser un dia, en una residència, pugui haver-hi el que deia el José Luis, que és tota una mena de control, però que ningú controla.
Jo me'n recordo justament una pel·lícula de Batman, si te'n recordes, que agafen les ones dels mòbils. Tothom portem mòbils, emeten ones, i a mesura tenen una sèrie de sensors especials que podien detectar quantes persones hi havia a cada sala per la quantitat d'ones que tots portem al mòbil a sobre.
Sí.
Seria una miqueta el wifi que estàs parlant.
L'única potser contraindicació seria les radiacions.
Però és que ja les tenim. Si tots portem el mòbil, tots
les tenim
wifi.
Però això és el que ha dit la persona que fuma. Sí, home, jo deixaré de fumar. Vas pel carrer i tens l'hidrogen del cotxe, tens els gasos als cotxes. Sí, però vas pel carrer el fumador, tens els gasos als cotxes, més el tabac. I aquí tindríem les radiacions que ja rebem, més totes aquestes.
No, estem parlant d'afegir més. Aprofitar les radiacions que tenim dels mòbils per poder veure coses.
Clar. Sí, sí, sí.
Jo crec, com sempre que ve el José Luis, ens quedaríem parlant tota la torda, però crec que hem d'aprofitar un missatge que has donat tu, eh? Hem de deixar, la gent que fumia ha de deixar de fumar.
Sí.
Això, i jo crec que amb aquesta... I que la tecnologia... Tots hem d'aprendre, hem de fer un ús racional i no tenir-ne por, sinó que saber
Com
que
aviat,
és com si algú té un cavall, et pot donar una guitza i et mata, o el pot portar lloc.
I jo, com a última conclusió, jo crec que això, hem de començar a aprendre a treballar, a confiar en la intel·ligència artificial, i un cop treballem amb ella, podem veure tot el que podem aprofitar-nos d'ella, també.
Molt bé. Pues moltíssimes gràcies.
Escoltem unes pinzellades, escoltem l'orquestra Frank Purcell interpretant Sueños d'amor del compositor alemany Franz Liszt.
Esteu escoltant
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs comencem la borsa d'avui dimecres comentant una oferta d'última hora, bueno, dues. La primera és que la residència Font Pineda, a Pallejà, està buscant un director o directora, i també, per altra banda, residencial Palau, a Palau de Plegamans, busca un infermer o infermera. Si continuem, trobem que, per exemple, la residència Rius i Virgili, a Sant Pere de Ribes, busca un fisioterapeuta, i que la residència Llar d'Avis Mirasol, a Sant Cugat del Vallès, busca un treballador social. I acabem dient, ja fora de la província de Barcelona, que a Tarragona, la residència de les Alzines busca un terapeuta ocupacional i un infermer o infermera.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs la consulta que ens arriba avui ve des de Barcelona Ciutat i ens la fa la Minerva. I ens diu, a la residència on està la meva mare tenen una aplicació a través de la qual ens envien informació relacionada amb la meva mare, que és la meva familiar. Jo i els meus germans no ens portem massa bé. I voldria només ser jo qui rebi la informació. És possible? Bé, Minerva, mira, justament recordo que ara fa unes setmanes em parlava d'això amb el José Luis, que també em tenia un dubte relacionat amb el tema. I jo el que penso és que primer és una pregunta que has de fer tu directament a la residència del qual està la teva mare, és a dir, preguntar si això és possible. Jo el que penso és que sí que és una pena que tingueu una relació, perquè aquestes coses solen passar. Una opció que jo em ve al cap quan hi pensava és que, per exemple, normalment aquestes aplicacions van vinculades a un compte de correu electrònic. Llavors, si creeu un compte de correu electrònic únic per tots els germans i us poseu d'acord, és a dir, ja seria una informació que rebríeu tots amb la informació i sabríeu que rebeu tots aquella, és a dir, no hi hauria un sí, uns no, ni que... Llavors, sí que aquesta resposta potser no t'acaba de convèncer, és una mica salomònica, però sí que penso que és una bona forma de que si hi ha una única via de contacte que sigui un e-mail comú per tots, pot ser una forma de que potser en un futur arribeu a un acord, de veure qui ho rep i qui no.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bueno, i fem una petita reflexió per acabar avui. Estem parlant molt de tecnologia.
Sí, noves tecnologies.
Enllaçant amb el que ens deia el professor Lluís Montserrat, ara amb aquest cas pràctic que he posat, mira com van evolucionant les coses. Fa uns anys, poquets anys, sí, hi havia algunes residències que deien que utilitzarien el WhatsApp per comunicar-se amb els familiars. I sí, les deien, si la teva mare no es troba bé, doncs mira, fem un vídeo de WhatsApp i t'enviem. I ella t'està dient, bona nit. Clar. I aleshores va passar en aquella residència una mica el que ara ha dit el Carles. Diu, escolta'm, per què m'ho envies a mi i no li envies a l'altre? I aleshores un fill va dir, escolta'm, quina llei aplica WhatsApp?
Clar.
I aleshores van dir, coi, tu mires quina llei aplica WhatsApp i estàs acceptant la llei dels Estats Units. I dius, coi, o sigui que jo tinc a la meva mare a Pallejà i li vull enviar un vídeo al meu fill que viu a Salamanca i aleshores t'estic aplicant la llei d'Ohio. I diu, això no pot ser. Doncs pues ara hi ha una cosa, quan hi ha un problema hi ha una solució. Hi ha innovadors que han fet uns programes que són per residències, que són per comunicar-te, per enviar vídeos, per enviar totes les notificacions. Aleshores superen perquè tu et pots registrar i pots fer les coses. Aleshores, problema, solució, i la tecnologia és l'eina.
Molt bé, doncs ens veiem demà, Carles i Josep.
Ens veiem demà.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar, que continuarem parlant de la tercera edat amb més És gran ser gran, inforesidencias.com. Us esperem fins demà. Adéu.